Dijous passat, que encara no havíem començat temporada, es van complir 40 anys des que la primera expedició catalana va coronar amb èxit el cim de l'Everest. He demanat a la directora del balcó, l'Anna Puigvoltes, que es quedi, Anna, perquè tu ets
quin plaer,
gran amant
gràcies.
De la muntanya.
M'encanta, sí. No que en sàpiga, com deies abans,
no,
però m'apassiona, ho admiro i ho respecto moltíssim.
Aquells 14 catalans, acompanyats dels seus xerpes i dirigits pel Conrad Blanc com a cap d'expedició. Conrad, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs molt bé. Content d'haver celebrat aquests 40 anys i bé, i sempre procurant doncs, continuar actiu a la muntanya.
Anem a fer un exercici de màgia de la ràdio. Tanca un moment els ulls, des d'allà doncs, ens escoltes.
Sí.
I a veure què sents quan escoltes això.
Òscar, aquí vas, em sents canvi?
Òscar, endavant, canvi.
Tothom a l'escolta, canvi. T'escolto, canvi. Catalunya, solito, sastre del món. Visca Catalunya, canvi. Òscar, m'escoltes, canvi. Sí, t'escolto. Expedició Gaixa de Barcelona ha complert el seu primer objectiu, canvi. Escoltes, felicitats en nom de tota l'expedició, en nom de Catalunya, tots els catalans. Heu fet una gesta que avui ja és història. Amb el cor us enviem una forta encaixada, ja que no podem fer-ho personalment. Canvi! Jo dedico aquest cim a la Roser i a tota la família del meu fill.
Conrad, què sents quan revius aquesta transmissió per ràdio?
Doncs ho sento moltíssim, però no l'he pogut escoltar.
Ostres.
No l'he sentit.
No passa res perquè te la saps de memòria, eh?
Era el fragment en què l'Òscar Cadiac us transmet sí, Catalunya bueno, ha fet el sostre del món.
Me la imaginava ja perquè bueno, l'hem repetit moltes vegades, l'he sentit, la tinc gravada, i és un moment, home, que culmina molts anys de treball, d'esforç, perquè la muntanya en aquella època sabeu molt bé que ens organitzàvem tots nosaltres, no? Per tant, vam passar, però jo, d'aquest moment d'èxtasi, de joia i d'alegria, per donar, doncs, culminar un projecte que havíem arrencat, com explicava, fa molts anys, i passar després unes hores doncs, de patiment, d'angoixa i de passar doncs, realment que la muntanya té dues cares.
És que jo sempre pensava això. Tothom us preguntava com va ser aquell moment, què senties, però poc us van preguntar per la baixada, que va ser duríssima.
Com deia, clar, l'emoció de tot un procés de l'equip, tenir els walkie-talkies connectats, sentir els segadors, bueno, això és una dosi brutal d'adrenalina. Però, clar, després va venir, com expliquem, la baixada, el bivac a 8.600 metres sota el segon esglaó, una nit, doncs, que, bueno, sort que era l'estiu, diem sort, perquè els vents no eren molt forts i les temperatures, doncs, potser eren màxim 20 sota zero, no? Però, clar, no tenien menjar, no tenien aigua i després un esforç brutal de més de 12 hores d'haver fet obrir la traça i obrir la part d'escalada final fins al cim, no? I després l'endemà, doncs, bueno, tota la baixada, que va ser, doncs, va ser molt extenuant, no? Fins que no vam tornar a sentir, vam veure un moment que vam perdre la comunicació. Penses tot, no? Perquè, clar, el walkie dona vida i el metge és el que en base doncs, pot donar també unes indicacions. Els companys, doncs, tots estem donant el millor que podem. Poca cosa es pot fer a part de donar ànims, no? Però després doncs, va passar que les bateries s'havien acabat, no? I fins vam perdre 4 hores el contacte i després vam sentir la veu del Toni Sors que ja havien arribat a l'últim campament, però clar, van arribar l'endemà al migdia, no? O sigui, d'haver sortit el dia 28 de matinada, doncs, tot un dia i mig, no? Però bueno, finalment doncs, vam tenir altres incidències, però bé, vam poder reunir-nos tot al camp base i allò va ser la festa total. I després, doncs, tot el que vam viure posteriorment.
Tota la rebuda del 14 de setembre i tot plegat, eh? Com ens recorda el Conrad Blanc, van assolir el cim l'Òscar Cadiac, que sentia demanar en la transmissió de ràdio, el Toni Sors, i l'últim de fer-ho va ser el Carles Vallès. Hola, Carles, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom. Gràcies pel vostre interès.
Va ser culpa teva que es fes de nit per baixar?
No. Va ser culpa de que la meteorologia era adversa, se'ns va tapar, va entrar la tempesta, perquè de fet al fer l'escalada en plena època monsònica ja sabíem que la probabilitat de tempesta era molt alta i va entrar una tempesta bastant intensa i degut a això vam tenir que improvisar un bivac al peu del segon esglaó. Aquest segon esglaó, que moltes vegades s'ha explicat, jo te l'intentaré una mica reproduir. Mira, precisament m'he posat a la pantalla de l'ordinador una fotografia d'aquest segon esglaó, perquè us feu una idea, és un mur de roca gairebé vertical, d'uns 50-60 metres, i quan el vam aconseguir repelar tot ell a la base, i ja se'ns havia fet de nit, s'estava acumulant la neu, i vam pensar que el més lògic era improvisar un bivac. Aquell bivac va ser complicat, tot i que forma part de l'experiència de tot alpinista. Ja sabíem que intentant fer un forat a la neu i intentar apropar-nos a la roca trobaríem alguna falla natural, que això sol ser habitual, i allà dins ens vam poder refugiar, almenys fora de la intempèrie directa. L'altra sort que vam tenir és que, tot i que vam passar una nit sense sac de dormir, sense aigua, sense equipament especialitzat...
Imagina't, amb els materials que hi ha ara, sense sac de dormir.
Vam tenir que dormir abraçats, però la sort que vam tenir és que dins de la cova que vam improvisar, doncs el fred tampoc va ser tan intens. A ple monsó, com a molt, la temperatura hauria baixar uns 20 o 25 sota zero, només. Dic això perquè a la primavera o a la tardor la temperatura hagués pogut baixar a 35-40 sota zero, fàcilment.
Fàcilment, clar, llavors... 20 sota zero s'aguanta, però...
Bueno, 20 sota zero...
És que, clar, parles d'aquestes temperatures zero, com dient van a voler, 20 sota zero, ostres, Carla, què vols que et digui?
Sí,
jo,
jo
us trobo uns herois,
què vols
que et digui?
Vam patir congelacions, un dels membres de l'equip, que no diria qui va ser, va perdre membres dels peus, dins dels peus. Però, bueno, és una temperatura que si, com amb una tècnica de supervivència, de pura i dura supervivència, si dorms abraçat en l'altre company, et vas intercanviant l'escalfor.
Clar, transmetre escalfor.
Clar, tu transmets l'escalfor, que això seria tota la persona que s'hagi dedicat als esports extrems coneix aquestes tècniques de supervivència.
Ara que em parles...
Va ser dur, va ser dur.
Home, jo em poso la vostra pell i em sembla absolutament de pel·lícula.
Sí, sí.
Però ara que parles de l'equip, sí, jo, per desdramatitzar una mica, perquè, clar, m'expliques la història i m'impacta, però la llegenda aquesta que corre, que mentre éreu a dalt algú es va encendre una cigarreta, és certa?
Sí, és certa. El Toni Sors, al cim de l'Everest, es va encendre una cigarreta i...
Sí, com podia respirar i aspirar tabac?
Mira,
és impossible.
Jo no soc fumador, però els fumadors que m'estiguin escoltant potser reconeixeran que a l'hàbit es pot portar fins al cim de l'Everest.
Home, que eren dos plers increïbles,
però
no?
Però com si puges al punt de la creu a 600 metres i fas el cigarret des de dalt, però sí, a l'Everest, tot no sé quant... Perquè més veu pujar sense oxigen.
Vam pujar sense oxigen, sí, sí. El Toni estava molt fort, perquè el Toni va tenir una capacitat d'adaptació a l'altitud molt alta, i sí, jo dono fe que es va fumar una cigarreta. Jo crec que tampoc se la va fumar sencera, és a dir, no, jo crec que no es va fumar la cigarreta que tot fumador es podria fumar pel carrer aquí a Barcelona, o a Girona, o a Tarragona, o a Lleida.
Si encenguessin un puro, ho hauria entès, però una cigarreta, un ducados.
Sí, noi, sí. Doncs sí. Així va ser. Vull aprofitar l'ocasió per dir una vegada més que, sisplau, que s'entengui i es tingui en compte que una expedició com aquesta, com altres, però aquesta sobretot es va aconseguir aquest èxit gràcies a l'esforç de tots els components de l'expedició. Des d'aquí vull mostrar un agraïment una vegada més de tot l'equip, dels 14 membres catalans, dels 5 components nepalesos que ens van acompanyar, i que gràcies a l'esforç de tots plegats es va aconseguir trepitjar el cim aquest dia 28 d'agost de l'any 1985.
És que,
moltes gràcies a tots.
Això li volia dir al Conrad, que tu eres el cap d'expedició, que ja, és a dir, es va pujar a la tercera expedició a l'Everest, es va fer el cim, a la tercera intent d'expedicions catalanes, tu ja has estat allà. Jo t'admiro molt el fet de que ja a més de 8.000 metres tinguessis la grandesa que ha de tenir un líder de dir, t'ho dic jo perquè sé que no t'ho pots dir tu, però dir, escolta'm, jo no arribaré dalt, però jo des d'aquí us faig el que calgui, el suport, el walkie, amb tot l'equip, per, és a dir, que el líder digui, escolta'm, tingui el cap fred per dir, jo em quedo, seguiu vosaltres.
I
jo,
vetllant tota l'estona, perquè deia,
i seguint liderant, però des d'on el cos et diu que pots fer-ho, i el cap et fa quedar-te, jo crec que és quelcom que s'ha d'elogiar igual o més que si haguessis arribat a dalt.
Bueno, jo crec que ho explica molt bé el Carles, una feina tot l'equip, cadascú amb la seva funció, i això, i sobretot, el que és bonic que després de 40 anys mantenim un esprit d'amistat i de companyonia fabulós, no? Bueno, és la tasca, cadascú ha de portar el que pugui. Home, a mi, si em preguntaves com vaig anar cap allà, si em feia il·lusió el cim, sí, però he de dir, i això ho he pensat mil vegades, que em vaig sentir plenament compensat per l'esforç que havien fet tots, o sigui que no, i al contrari, supercontent doncs, que ho hagin fet tres companys, el Carles entre ells, no? És una satisfacció i un orgull.
Clar, per això hi ha qui pugui pensar, ostres, i Conrad, no et queda la coseta de dir, ostres, estan a prop, que és a prop, quan 8.000 metres,
però no,
quan te'n queden 600, està lluníssim, però
lluníssim,
per qui no s'ha mirat de muntanya, pot semblar a prop, però no, hi ha qui pot s'escolta i dir, ostres, no li queda la coseta de no haver-hi arribat ell també.
No, perquè jo també vaig notar que també tenia un sostre sense oxigen, no? I vaig notar que no tenia la... O sigui, em vaig trobar bé, però no amb la capacitat forta suficient doncs per arribar sense oxigen a dalt. Vull dir que això també ho he de dir, i també soc conscient.
Hi ha una cosa que m'agradaria afegir, això que deia del Conrad, és que penseu que l'Everest fa 40 anys vam tenir una vivència extraordinària. Penseu que estàvem sols, no hi havia ningú més... muntanya, i jo també m'he donat compte amb el pas dels anys, perquè he tingut la sort de pujar 5-8 mils en total, i, en diversos, el Macalú, el Borat Peak, el Lhotse, bueno, no els vull enumerar tots, però sí que després de diversos anys, i fer un resum, aquest Everest per nosaltres va ser dur, va ser molt difícil, estàvem sols, es va parlar entre el grup de fer pinya amb tots plegats, i vam afrontar fa 40 anys, amb poca informació com llavors teníem, no és com ara, que ràpidament, doncs, gràcies a l'internet o gràcies a la previsió meteorològica, podies tenir previsions i encertar-la més, no? Realment, vist amb la llunyania, va ser realment dur. Dur i difícil. I vam tenir la sort, gràcies a que aquest equip va treballar colze a colze, a que tothom va portar la seva experiència i la seva força, i vam aconseguir fer, doncs, aquesta primera expedició occidental d'aquesta aresta, perquè fins aleshores només havia pujat un grup xinès i un grup japonès per aquesta mateixa aresta. Això també va fer que tinguéssim molt, molt poca informació del recorregut. I realment tenim una sensació d'aventura i d'exploració absoluta. Ara mateix estic veient les fotos aquí davant en el meu ordinador. I, ostres... Estic impressionat.
L'impacte que va tenir l'esport català va ser brutal. L'any següent, que Barcelona nomenada seu olímpica, vosaltres ja vau pujar amb la bandera olímpica i la senyera dalt de tot. Per tant, Conrad, Carles, només ens queda felicitar-nos com es porta fent 40 anys per aquest èxit que vau aconseguir. Gràcies per compartir-lo avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.